al cafè de la ràdio.
Tertúlia, aquest cafè de la ràdio especial des de l'escola de Torre Guitar, una tertúlia que he de confessar que em fa especial il·lusió avui, perquè avui, no sé si els oients m'ho permetran o no, però jo sí que m'ho permeto, faré una mica de tertuliana, també, perquè crec que parlar del Dia Mundial de la Ràdio ens porta tots a fer una mica de tertulians als que ens dediquem, i crec que com a periodistes estem molt acostumats a posar el focus, no?, en les altres coses que passen i en fixar-nos molt poc en els que ens passa a nosaltres, no?, i en com està el nostre gremi i com funciona el periodisme, i avui volem posar damunt la taula una mica aquesta... A mi una vegada algú em va dir: un cop proves la ràdio és una droga que no pots deixar, no? I aquest algú és ara el director d'una de les persones que ens acompanya avui a la tertúlia, i és veritat, no? Jo era molt jove llavors i és una cosa que no he pogut deixar, no? I que penses en altres coses, però la ràdio té aquest punt, no?, aquesta màgia que tots ens apropa molt i ens... Bueno, és que et canvia la vida, jo diria, fer ràdio. Però vaja, deixaré parlar la resta també. Per tant, saludo els tertulians que ens acompanyen avui: l'Albert Soler, periodista, habitual tertulià del Cafè de la Ràdio, i que sé que és un amant de la ràdio, i per això l'he convocat avui a la tertúlia. Albert.
Ho soc. Què tal? Molt bon dia, Mireia.
De fet, l'Albert és d'aquests perfils de gent que és amant de la ràdio, però que crec que professionalment no t'hi has dedicat gaire temps.
Els primers anys de vida, diríem, sobretot quan estava estudiant, perquè jo volia fer ràdio, i quan estudiava només feia ràdio. Vaig fer la beca oficial a ràdio, però després les feines les vaig buscar a Matallapera Ràdio, a Ràdio Rubí, perquè quan jo estudiava no existia encara Ràdio Sabadell, imagineu. Soc vell, encara que em guanyen per aquí.
Vinga, va.
I això. Però la primera oportunitat d'una feina que em van oferir a temps complet, etc, etc, va ser en un diari. Evidentment no vaig dir que no, i a partir d'aquí
la vida,
ja,
no?
Ja no ho pots deixar.
Però ara tornes a fer ràdio amb nosaltres a Ràdio Sabadell, també fas col·laboracions amb d'altres mitjans, oi?
Exacte, i alguna coseta que, si voleu, després en parlem.
Ah, molt bé, perfecte. Ens acompanya la Cira Riera. Jo crec que és una veu que us sonarà també als oients de Ràdio Sabadell de fa bastants anys, perquè la Cira i jo vam coincidir a Ràdio Sabadell, si no m'equivoco, 3 setmanes, Cira.
Molt poquet, sí,
3-4 setmanetes. Però jo he d'explicar, que això no ho he explicat mai, però avui ho vull explicar, que si jo estic a Ràdio Sabadell és perquè la Cira, quan ens vam conèixer en unes pràctiques, jo estava treballant a Catalunya Ràdio un estiu que ella també hi era, em va dir: busquen algú a Ràdio Sabadell, vés-hi, que t'agradarà, que hi treballaràs bé. I d'això han passat 11 anys, crec, Cira.
No ho sé, ja no porto el compte, però sí, són molts, molts anys. Molts, molts anys. Jo no crec que se'n recordi ningú de la veu, ja, no?
Sí, home, sí, els oients no obliden de determinades coses, clar que sí. La Cira és extreballadora de Ràdio Sabadell, actualment treballant a Ràdio Palau.
Sí, a una ràdio petitona, municipal, que està aquí al costat, El que passa és que és una ràdio local, eminentment local. I sí, amb això, amb un que va ser director teu.
Efectivament, a Ràdio Castellà, amb l'Eduard Garcia, que li envio un petó des d'aquí, també. I també ens acompanya la Núria Brugués, periodista, extreballadora de la Ràdio Sabadell. Fa menys, que vas deixar la ràdio, però és que no t'hem deixat marxar del tot, perquè vens a les tertúlies de tant en tant amb mi.
No m'heu deixat marxar, jo encantada, perquè és això, ho trobo molt a faltar, i els divendres, quan vinc a la tertúlia, no?, normalment, doncs és aquella sensació de micròfon.
Actualment, en l'àmbit de la comunicació, treballant a la sala,
Exacte, en cultura.
Com creieu, la primera pregunta que us faig, que s'ha de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio? De quina manera hem de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio? Us ho pregunto perquè, i en parlàvem amb l'Antonio Reci abans de començar, li deia, els dies mundials, quan és el Dia Mundial de l'Alzheimer, el Dia Mundial del Càncer, sempre hi ha un perfil de reivindicació. I trobo que el Dia Mundial de la Ràdio ens l'hem pres més com una celebració, i potser no posem damunt la taula una reivindicació que jo crec que també podríem posar damunt la taula. Què en penseu?
Jo penso que sí, que hauríem de posar la reivindicació, i és veritat que és com un folklore, no?, el Dia Mundial de la Ràdio, no? Canviem de programes, fem missatges de veu, expliquem que bé que vivim a la ràdio, que bonic que és treballar a la ràdio, i és molt bonic treballar a la ràdio, però és cert que treballar a la ràdio avui no és el mateix que fa molts i molts anys, ni és el mateix que fa 10, ni és el mateix que fa 25, i crec que amb tot aquest temps les persones que hi treballem hem perdut la possibilitat de treballar amb qualitat. Jo crec que sí.
Sí, jo crec que aquesta és una reivindicació, més que la ràdio, és el gremi periodístic en general, no?
Fem l'extensió.
Exacte, que s'ha precaritzat. Sí. però crec que la ràdio, jo crec que és una de les coses que sempre ha estat, morirà, no? És a dir, quan va venir la tele, el famós aquella cançó de Video Kill de Radio Star, doncs la ràdio s'acabarà, no va, troba el seu espai i aguanta. Ve internet, s'adapta. Venen les xarxes socials, s'adapta. I venen, i si no, t'adaptes fent podcast. Per tant, és a dir, la manera de transmetre missatges amb la veu, jo crec que això no morirà mai, encara que ens ho pensem. Es transforma, s'adapta, però no acaba de morir. Perquè en el fons, i això diguem, és una cosa tan òbvia que a vegades quan ho dius, ostres, quina obvietat, que és la ràdio és l'única cosa que pots estar escoltant fent altres coses.
Sí.
Això es diu molt sovint, però crec que s'ha de repetir perquè realment és així. Tu estàs, pots estar cuinant, pots, evidentment al cotxe, pots estar fent mil coses i escoltant la ràdio. En canvi, no pots estar llegint un diari i fent cuinant, no pots estar llegint un diari
caminant pel carrer,
mirant la tele i fent una altra cosa. Per tant, són activitats que pots fer, diríem, alhora. I això no té preu.
És veritat, pots anar canviant, no? Estic fent això, tinc una orella posada aquí, potser no ho sento amb tota l'atenció del món, però ostres, això m'interessa. Paro un moment i jo recordo quan era petita, no? Jo els deia als meus pares, quan estàvem al cotxe, poseu que parlin a la ràdio, jo vull que parlin, no? I pots estar fent moltes coses, és cert.
I per mi és la gran arma, no? És el que li ha permès... aquesta necessitat o aquest fet de poder estar escoltant la ràdio fent d'altres coses, transformar-se i que tot aquest, no, en tots aquests anys, òbviament, el sistema ha canviat moltíssim, perquè és el que dèiem, ara podem fer ràdio i podem fer 10.000 coses que no ens haguéssim pensat fa 10 anys, no. Les tenim totes col·locades a dintre el mòbil i podem fer 10.000 coses, no? Abans havies d'anar amb un mapa, no? D'allò i mirant on que no et perdessis. Aquest fet de que et pot acompanyar, pots estar fent d'altres coses, és el fet que la manté, no? De dir, per què no ha mort? Doncs per això, perquè s'ha adaptat, òbviament, perquè a més ara és tan fàcil com m'he perdut això, plinc, tens el podcast i l'escoltes quan vols, però això ens hem acostumat tant, en tan poc temps, amb totes les tecnologies, aquest a la carta, que... Però a mi em continua agradant, us ho he d'assegurar, a mi em continua el directe. El fet de sigui música o que parlin, no? Aquella sensació de... A vegades ho fem a l'oficina, estàs treballant, posa la ràdio, a veure què passa, no? I és aquella sensació, el que tu deies, en un moment t'enganxes, en un moment et desenganxes, però de cop hi ha alguna cosa que t'hi fa connectar. I a mi aquest clic, allò que et fa connectar, és el, crec, el de per què els que fem ràdio també l'estimem, no? Com amb la veu, doncs pots treballar, modular, vestir, una entrevista, un reportatge o un directe d'aquells trepidants que saps a l'hora que comencen i no saps mai a l'hora que acaben. Aquest trepidar, el que ens fa viure nosaltres, els que fem ràdio o que estimem fer-la, és el que transmetem i en el fons és el que rep l'oient, no?
I també és la part, no, potser més difícil d'explicar a l'oient, no? Els que estem com a dins, no, hi ha moltes coses que les veiem com molt habituals i que sabem com funcionen, no? Però estic segura que us ha passat a tots vosaltres. Per 2 hores de ràdio, tantes hores treballes?
Oh, i tant. Tu ets la que aguantes el micro? A mi m'han preguntat això, tu ets la que aguantes el micro? Sí, jo aguanto el micro. Faig altres coses, també, però aguanto el micro, sí, a mi m'han preguntat això. Sí, era la que aguantava el micròfon. Per 2 hores de ràdio, per 1/4 d'hora de ràdio. Fixeu-vos, hi ha informatius que duren 1/4 d'hora. Per 1/4 d'hora de ràdio, la quantitat de gent que pot arribar a treballar, es fan pocs mitjans moltes vegades, però la quantitat de gent que pot arribar a treballar per 15 minutets, però clar, aquests 15 minuts no agafes, et poses el micròfon i expliques allò que et ve al cap en aquell moment, no? Primer has de documentar-te, has de parlar amb la gent, has de llegir-te aquella llei que ha sortit i que no entén gairebé ningú i a tu et costa entendre-la, però bueno, al final l'acabes entenent, no? És molta feina que hi ha al darrere i crec que no es veu prou, jo tampoc no sé ben bé com és la feina en altres sectors, no? I potser això és el que ens passa, no? Jo moltes vegades penso, potser hauríem de intercanviar-nos les feines un mes a cada feina del món i llavors les valoraríem totes, no? Valoraríem tot el que fan les altres persones amb les quals parlem.
Sí, sí. La veritat és que normalment és molt atractiu, té un punt de màgia, no? Precisament perquè com que només, la gent només ho escolta, el que hi ha al darrere, no? Ja s'ha trencat la paret aquella de les cares, no? De no saber quina cara té l'altra.
Que jo això ho trobo molt a faltar, eh?
Jo també, però a mi em fa molta... Mira, tinc una... La meva cunyada un dia em va dir: ostres, jo escolto els migdies a l'Òscar Fernández de Catalunya Ràdio. Sí. Ai, m'encanta, no sé què, no sé quantos. I em diu, però no sé com és. I jo pensant, però sí, només has de posar el mòbil i tal. I li vaig fer un moment, ai, mira, i vaig dir, ostres, això ja no passa. Però ella, mira, no havia caigut en que podia veure quina... Volia saber quina cara feia. I dic, però sí, és molt, molt fàcil. I ell encara estava, diguem, imaginant-se com seria aquella veu tan maca que li agrada i que li explica coses, etc. Això, evidentment, ja s'ha perdut. Bueno, són coses que hem d'acceptar amb l'evolució, etc. Però sí que el que hi ha al darrere, no? Això, aquests micròfons, aquest aparell...
La feinada gent, d'aquest senyor, la feinada d'aquí al darrere, i senyora, el Toni, l'Isaac, la Bea, que porten, abans de que nosaltres comencéssim, una hora abans muntant, desmuntant, després quan acabem... Clar, tot això no se sap, no?
No se sap.
Clar, perquè quan aneu a fer una cosa fora, arribeu, enxufeu i ja està,
I enxufem
no?
i ja està.
Vaja, jo sí, jo passa aquí parlo, els que tenen la feinada haurien de venir aquí a explicar-ho. Ja. Però jo els he anat a buscar esmorzar avui.
Però és el que dèiem, és tota una feinada que no es veu, i no és fàcil, no? Nosaltres senzillament poses la ràdio, i t'engegues, i funciona. Hi ha molta feina al darrere.
I que la ràdio també és això, no només som les persones que parlem a la ràdio, també són les persones que fan possible. Jo sempre els dic a la gent, quan venen a alguna escola i així a veure la Ràdio Palau, els dic, i aquí hi ha el tècnic, dic que si no fa servir els botons i no puja i baixa les regletes, això no funciona i no se sent. Vull dir que ja puc parlar jo en missa, que no em sentirà ningú. Vull dir que també és important, aquesta part del Dia Mundial de la Ràdio també és reivindicable, no? Tota la gent que hi treballa darrere, persones que truquen a la gent per dir-los, escolta'm, que podràs venir tal dia, tal hora i tal no sé què, és una figura de producció que ara s'està perdent una mica, però que hi és i existeix, és important, no? I vindràs a tal hora, i és una feina molt poc agraïda, perquè quan venen, és la feina que havia de sortir. Quan no venen, com és possible que no hagin vingut? No? I són persones que fan aquest croquis, no? Ara, a tal hora vindrà tal persona, a tal hora vindrà tal altra, tu vine, 5 minuts abans, et porto el cafè, faig no sé què quantos. Vull dir que és molta, molta feina. Hi ha gent que escriu, hi ha gent que parla, hi ha gent que fa tota la feina tècnica, la tècnica d'estudi i la tècnica...
Sí, la tècnica d'estudi, que no l'he dit a la Rocío, que la tenim a l'estudi, que no me la volia deixar.
De quan surt al carrer fins a l'antena. Això també funciona així, vull dir que aquí podem anar endollant, però si no arriba l'antena i de l'antena no surt, no sonem. Per internet potser sí, però per la FM, pel transistor, per la persona que està a la cuina, a la dutxa i al cotxe, no sona.
El transistor, quin gran aparell. Jo en tinc una a cada habitació. I jo sóc dels que encara em compro el mòbil i dic, no, que hi hagi ràdio AM, res d'internet, hi ha ràdio AM, i cada cop n'hi ha menys. I un dia em vaig comprar el mòbil, dels que tenen ràdio, quin? I ja no vaig triar, vaig triar amb això, acabant amb els auriculars, perquè si no funciona, o sigui, l'auricular és el que fa d'antena. Perquè a mi m'agrada l'analògic, també, home, clar, evidentment, com ja tens el mòbil, tens també les aplicacions, etc. però m'agrada l'analògic, sobretot pels que som de futbol, per la sincronització.
Clar, sí.
Perquè jo no sé veure un partit de futbol amb la retransmissió de la televisió. És absolutament impossible.
Jo tampoc, t'ho he de dir.
I quan vaig al camp igual. I quan vaig al camp, aquest diumenge, escoltarem el Sergi, escoltarem l'Adrià i el Pau, sempre amb els auriculars a l'orella, perquè m'expliquin el que estic veient i que m'expliquin sobretot el que no estic veient, que aquesta és la gràcia.
I ara que fas aquest comentari, és sobretot el camp. Perquè quan te'n dones compte que al camp estàs venut. Si aquella persona que cada cap de setmana t'explica el futbol, en aquest cas, en aquell moment allà, no? De dir, la necessites, no? Perquè no saps llegir aquell partit, no? Perquè tu te l'has estat imaginant durant setmanes i setmanes, no? Clar, quan el veus al camp, jo necessito la persona que em retransmet el partit.
Perquè al final la ràdio fa molt això, no? El fer d'ulls, no? A vegades estàs retransmetent la cavalcada de Reis, no? Tu estàs dins d'aquella cavalcada de Reis i pots explicar coses que encara que estiguis veient la cavalcada de Reis segurament no veuràs, perquè jo estic més a prop de la carrossa, perquè puc parlar amb algú de la carrossa, perquè puc anar aquest pas més enllà, que al final és el que està passant en aquest moment, t'ho estic explicant, i això, que em perdonin els de la tele i que em perdonin els de Twitter, però crec que com la ràdio cap mitjà ho pot fer, això està passant i t'ho estic explicant en aquests moments.
Perquè és immediat, perquè realment els que enxufen ho endollen molt bé i de seguida sona i de seguida t'ho estic explicant. I a més jo he tingut temps de parlar amb aquella persona abans i jo sé que aquells caramels són sense gluten perquè fa 3 setmanes els van anar a buscar no sé on i els van demanar i no sé què. I això segurament la persona que està al carrer que no ha tingut l'oportunitat de fer això no ho sap i és una informació que li oferim i que crec que també que també té un valor. Nosaltres el nostre valor sobretot és el tenir informació que d'altra manera no es pot aconseguir o no és tan fàcil d'arribar-hi.
O senzillament no la busques.
O
és
no
a dir,
tu
vas a la... Estem parlant de la cavalcada, eh? L'exemple típic de, a més, informació de servei. De, hola, on t'estan? Posa Ràdio Sabadell que t'ho diran. No? De dir, no passaran ni 2 minuts que et diran, estem a l'alçada. Dius, vale, tranquil, podem anar amb calma, no?
O corre,
que ens la perdem. I a part d'aquesta informació de servei que és bàsica i és també raó de ser, hi ha aquests valors afegits, de dir, aquell redactor, val, ha vist una cosa que o li ha semblat molt curiosa o li ha fet molta gràcia i tu després vas a buscar-ho també perquè ho has escoltat. O saps la curiositat, ostres, els caramels són sense gluten, cap problema. Per tant, és una combinació ideal d'això, però és que a més partim de la base d'això, que és el periodisme. És una persona que pregunta, investiga, té respostes i a tu te'n fa un resum amb el que ell considera més interessant o que pensa que pot ser més interessant per un nombre gran de persones. No? Fantàstic, m'ha fet la feina, no? A mi no l'he de fer jo.
I de tot el soroll que hi ha, és a dir, de tota la informació que arriba, perquè avui tenim informació a tot arreu, tenim la sort de treballar en una feina que ens permet mirar si aquella informació és així, si no és així, si te l'han explicat a mitges o si la part que t'han explicat no és ben bé exactament
així. O no t'acaba de convèncer i veus alguna cosa estranya, que això també
passa.
Això no quadra.
No ho veig del tot clar.
S'encén el pilotet, la llumeta aquesta vermella que tenim aquí, això no pot ser així. I comences a mirar, a mirar, a mirar i al final ho trobes. Això també s'ha de posar en valor. I ràpid, perquè la ràdio ràpida és ja, avui, ara.
Perquè aquest és un altre tema, no? La visió que té la gent del que passa en una ràdio local i de com es fa la feina en una ràdio local. I crec que avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, també hem de reivindicar aquesta ràdio de proximitat, aquesta ràdio que t'explica allò que ningú més t'explicarà i amb uns professionals que, per estar en una ràdio local, no són menys que els que estan en una ràdio gran, d'aquestes que es diuen de Barcelona. Albert, què volies dir en aquest sentit?
No, que evidentment la informació local és important, etc. Però que hi ha un punt de que segurament sense els esports seria molt difícil mantenir una ràdio local.
Seguríssim.
Val? Perquè és que és, realment en el cas d'informació, si passa una cosa important a Sabadell, la pots trobar també en una altra emissora.
Però ha de ser important, eh?
Clar, perquè ha de ser important i no serà la primera i potser serà la cinquena, però la pots arribar a trobar. Però en canvi, la retransmissió al Sabadell, no? I la transmissió del waterpolo femení quan juga a la Copa d'Europa tampoc, etc. No? Per tant, són coses que posen molt en valor una emissora local. I quan hi ha la temptació política, no? I sobretot amb la crisi, no? Que va haver-hi molts ajuntaments que van debatre què fer. De fet, crec que l'Hospitalet va ser un... Segurament alguna petita també, però no ho tinc tan present, però l'Hospitalet, per la dimensió, la va tancar, fa temps que diu que la vol tornar a obrir i encara no ho ha fet. De la ràdio municipal, em refereixo. En canvi, manté la televisió, cosa que és una miqueta estrany, però bé, això ja és una altra ciutat. Però sí que, ostres, és un ganxo, encara que no l'escoltis cada dia, la pots escoltar cada dia, clar que sí, però encara que no l'escoltis cada dia, saps que estàs allà. I quan passa alguna cosa, ningú t'ho explicarà millor que la ràdio local.
Deixa'm que t'esmeni una mica la plana. Vinga. Perquè et diria que quan passa una cosa molt important a Sabadell, molt, molt important a Sabadell, potser sí que surt en algun mitjà de comunicació, però miro la Cira, quan passa alguna cosa important per Palau,
això
molt difícil que la trobis en algun mitjà de comunicació.
30 segons en algun mitjà de comunicació gran. Fuita d'amoníac de la Menorquina fa, no sé si fa, un parell d'anys. 30 segons. Nosaltres vam estar allà, vam fer programació especial, vam retransmetre, hi havia treballadors que estaven ferits lleus, però bueno, per Palau era important. Quan hi ha una nevada, una gran nevada, i les escoles tanquen, això a nivell general t'explicaran doncs, que no sé quants alumnes de no sé quantes escoles tanquen. Qui t'explicarà que l'escola de Torre Guitar, l'escola de Trama, l'escola la que sigui, tanca o els alumnes o a la tarda no hi aniran, o t'ho explicarà Ràdio Sabadell? No t'ho explicarà ningú més, això. I t'ho explicarà amb la immediatesa aquella, que per allà a vegades és perillosa, també la immediatesa sí, a vegades sí, fa sí, que ens és, equivoquem, però és això, vull dir, ha de ser molt, molt gran. I han de considerar que és molt rellevant a nivell català perquè entri en un mitjà de comunicació generalista. Una ràdio local et donarà tot el que t'interessa, tot allò que és, estaria bé que sapiguessis per saber com es desenvolupa la teva ciutat, el teu poble.
Hi ha un exemple sobre això que a mi em va cridar molt l'atenció, que és com haver-hi l'explosió de la petroquímica Iqoxe a Tarragona. Evidentment, és prou important com perquè tots els mitjans de Catalunya, els nacionals, posin el focus allà. I recordo, és aquells dies de Twitter, de ràdio, de tele, tens tot encès a l'hora. I veure gent a Twitter, de mitjans locals de Tarragona, fent tuits dient ens estan trucant els mitjans grans, dient si puc entrar a fer una crònica per explicar no sé què del que ha passat, evidentment, gratis. Es pensen que pel fet que em truquin al gran em farà tanta il·lusió que voldré fer-los la feina gratis. Tu no tens a ningú aquí i clar, em demanes a mi, que de Ràdio Tarragona o qui sigui, tal.
Ara l'Albert ha obert un altre gran meló.
I té tota la raó. Clar, i té tota la
raó. Quan tinguin en compte que aquests periodistes, perquè ells potser feien una connexió als generalistes cada dos per tres, però probablement aquests periodistes estan fent el directe.
Correcte.
Quan dic el directe, el dic amb majúscules, perquè és tota aquella ràdio local, probablement, i local pot ser local com Tarragona, Enteneu-me, no ho dic en aquest sentit, sinó fora de, en contraposició
no generalista, diguéssim, no per tot Catalunya, sinó per un àmbit
territorial. Probablement aquestes emissores estan demostrant en aquest moment la seva professionalitat i la seva raó de ser, perquè qui ha d'estar fent aquest macrodirecte són ells.
I qui té referències de
qui té les referències, qui coneix el què, els problemes que hi pot haver hagut o no,
trajectòria, les fonts, no?
Exacte,
que també és molt important.
La situació, de dir, perquè a vegades és això passa a Tarragona, Tarragona, no? Sí, clar, Tarragona és molt gran. Per tant, jo ho recordo, no? Feia molta ràbia això de dir, perdona, jo estic ara mateix treballant en el directe que ho hem de deixar tot. O sigui, nosaltres aquí estem al 400%, perquè és, deixem-ho dir així, és el nostre directe.
Clar.
És la nostra raó de ser ara mateix posar-hi tots al 400%. No puc estar pendent de la teva crònica.
I jo m'imagino que hauria passar alguna cosa similar o alguna cosa similar quan el 2025 o 27 de novembre de 2012 entren els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament de Sabadell. Quants mitjans generalistes han dit, què coi ha passat? Quan aquí tothom sabia, diríem, per què, el com, el quan, els contexts, etc. Doncs molts mitjans segurament pregunten als mitjans locals què ha passat, qui era aquest, qui era l'altre, qui és el no sé què, i acabes recorrent als mitjans locals, que són els que en
salen. I quan no preguntes et trobes amb coses que dius molt exacte, no? Això també ens ha passat a tots.
Sí,
això, aquest carrer no es diu així, aquest, no? A tots ens ha passat, no? Aquest no és el nom de l'espai, de l'edifici, perquè clar, al final treballem en un micromón que per nosaltres és molt macro, no? Vull dir, clar, penses en Sabadell, per exemple, una ciutat de 200 i escaig mil habitants amb vocació de capital de comarca, que això vol dir que des d'una emissora com la nostra has de tenir els ulls posats al que passi arreu de la comarca si vols fer de capital de comarca. Per tant, té aquest punt també de, en realitat és una població molt àmplia, no?, la que també estàs informant, i ho diem sempre, i els que hem treballat a Ràdio Sabadell i tu que has estat també fent periodisme aquí a Sabadell, a Sabadell passen moltes coses.
Moltes.
I té una idiosincràsia, aquesta ciutat, són moltes ciutats a dintre d'una mateixa ciutat. Ja entendre Sabadell ja té, no t'ho deies, et fixes en tota la comarca, però Sabadell ja per si sola cal conèixer-la molt, s'ha de trepitjar molt.
Jo crec que Sabadell i totes les ciutats grans, això sí que és veritat. Vull dir que totes les ciutats grans tenen, doncs, això, aquest barri que és més com un poble, aquest altre que és més el centre i vol ser el centre de tot, però l'altre que també té ganes de ser el centre, saps? I sempre a totes les ciutats té això. Vull dir que el que passa és que la persona que treballa a Ràdio Sabadell tot això ho sap. i els que venen que no han trepitjat mai Sabadell o que l'han trepitjat i han viscut però no n'han sentit mai la ràdio, no ho saben, no en tenen ni idea d'això. Llavors sí, és molt important que quan passa alguna cosa gran busquem el nostre mitjà local de referència, perquè aquest és el que ens ho explicarà segurament amb més temps, amb més detalls, i potser ja fa temps algun treballador d'aquella fàbrica de Tarragona ja havia dit alguna cosa de que no s'estaven fent les coses com s'havien de fer. És possible.
I l'altre aspecte que encara també, que jo també crec que hi té un espai important, el coneixement de les fonts, no? Perquè aquest coneixement de les fonts de tu a tu, jo crec que és molt difícil. Bueno, vosaltres, miro a la Cira i Albert, que heu treballat, a la Núria no sé si tant de temps com ells dos, però treballat temps a Barcelona en mitjans grans, no? Aquesta magnitud del coneixement de les fonts entenc que ha de ser super diferent del món local, no?
Molt, molt diferent, no? Clar, tot... A Barcelona, si has de, jo què sé, havies de parlar amb... Jo vaig estar, per exemple, en l'època del Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona i jo estava, em tocava cobrir medi ambient, infraestructures i Barcelona. Medi ambient i infraestructures de Catalunya i Barcelona del municipi. Clar, tu no et trucaves directament amb ell, tot i que al final ja tenies el seu telèfon i ja li podies preguntar, però inicialment no, inicialment tu has de passar primer per una persona que després et passarà amb una altra, que després et passarà amb una altra, i llavors et donen l'entrevista. Clar, llavors et donen l'entrevista. Aquí parles directament amb l'alcaldessa, amb la regidora de tal, que és una arma una mica...
De doble fil.
Totalment. Per què? Perquè aquí hi ha fílies, hi ha fòbies, i per això sempre jo crec que la persona que fa, o sigui, el periodista, s'ha de mantenir molt en el seu lloc, no? O sigui, jo sóc periodista, no he vingut a fer amics aquí, he vingut a fer periodisme. Per tant, et trucaré, et preguntaré, seré molt cordial, però no sóc la teva amiga, sóc periodista. Per tant, és una arma de doble fil, perquè si ara aquest m'ha fet una crònica que no em sembla bé, no li voldré respondre.
No, bueno, o tindré el seu telèfon i li podré trucar directament.
Això també, eh? I llavors li diràs, parla amb no sé qui altre, que jo ara no puc.
Clar, però,
això ho he fet jo, eh?
La part bona del periodisme local té aquesta part dolenta, o sigui, la proximitat, diguem, guanyes i perds. O sigui, quantes vegades et pot trucar directament a algú, perquè a tu no et va trucar el Jordi Hereu si un dia vas dir una cosa que no estava bé.
Mai.
Potser el seu cap de premsa o el seu cap de gabinet, però no ell directament. Però aquí sí, la persona afectada directament, o te'l trobes pel carrer i t'agafa per la màniga. Mm. I escolta, i per què això, i per què allò, i per què tal. Jo sempre explico la mateixa anècdota que em va passar sent director del diari Sabadell. Jo vaig fer una informació quan va haver-hi a Bosch i Cardellac la polèmica amb els numeraris, etc. No? Va haver-hi aquella mena de cop d'estat i es rumorejava qui seria el nou director. Jo vaig publicar amb aquells condicionals, però dient fonts ben informades em diuen que segurament serà tal persona. Tal persona va aparèixer per la porta de la redacció cridant: vull parlar amb l'Albert Soler perquè això és mentida i que ho desmenteixin, etc. Va enviar una carta al director deixant-me de volta i mitja i tal. Sabeu qui és el director o president de la Fundació Bosch i Cardellac, no? La persona que va entrar com un d'allò per la porta. Per tant, això també és el periodisme local.
Sí, això també forma part del periodisme local.
I l'altra qüestió que també us volia preguntar, en l'òrbita aquesta més de periodisme local, i crec que últimament estem com aixecant més la veu al voltant d'aquesta qüestió en general, no només els periodistes que fem informació de proximitat, sinó també determinades persones amb ascendència en diferents municipis, és aquest barcelonocentrisme que hi ha als mitjans de comunicació generalistes, en què el que passi a l'Ajuntament de Barcelona sembla que sigui una cosa que afecti a tot Catalunya, i al final és el que està passant a l'Ajuntament de Barcelona. Ho dic perquè estem donant voltes per activa i per passiva a les zones de baixes emissions, per activa i per passiva. I al final, un dia ho deia, crec que era l'alcaldessa Marta Farrés, però no perquè ho digués Marta Farrés, però vaig pensar que tenia tota la raó del món, no? Allò de dir, per què els meus cotxes contaminants no et poden venir a contaminar tu, però els teus cotxes contaminants sí que poden venir-me a contaminar a mi, perquè el que em passi a mi no té incidència, no? I al final és aquesta sensació que la gran Barcelona, no?, decideix per tot el voltant i sembla que ningú s'hi rebel·li, més enllà dels mitjans de proximitat, que aquí a Ràdio Sabadell, ho sabeu, tenim els breus d'Internacional, que diem que nosaltres els breus d'Internacional, els que hagin treballat aquí a la casa saben que és tot el que passa fora de Sabadell i la comarca, és a dir, Barcelona és Internacional, no? Exacte. Bueno, Terrassa depèn de què passi.
Sabadell i comarca, breus de Sabadell i comarca.
Encara són el 35?
Encara són els breus de Sabadell i comarca el 30. El 30, sí. Però vull dir...
No me'n recordava d'això.
El que sí que passa és que nosaltres ho tractem com això, no? Com una informació secundària, i moltes vegades amb la Núria García, amb la cap d'informatius, diem, ostres, és que això en realitat aquest mitjà ho ha posat de portada, però nosaltres el que hagi dit Ada Colau en certa manera no ens ocupa o no ens afecta.
Moltes vegades em passa...
Però en general, els mitjans generalistes, no és que avui el Dia Mundial de la Ràdio vulgui aprofitar per criticar-los, però sí en l'òrbita aquesta de mitjà de proximitat, no? De dir, ostres, arriben les eleccions municipals, i recordo que en parlàvem a la tertúlia, és molt difícil que algú de Sabadell, si no s'informa a través de Ràdio Sabadell o dels mitjans de Sabadell, pugui saber què passa en política els dies previs a una campanya electoral, perquè a TV3, Catalunya Ràdio, etc., parlaran única i exclusivament de Barcelona, no?
Una altra de les raons de ser de les ràdios municipals, de les ràdios locals, no només municipals, que això també és una altra, les municipals i les locals. I de qui som? De l'Ajuntament o del poble? Del poble, sempre.
Això sí que és un mal onar-lo.
Obrim-lo sense problemes, obrim-los tots, els melons.
Una síndria és això.
Exacte. Una síndria, no. Jo, nosaltres ho reivindiquem. És una ràdio, o sigui, la ràdio municipal és municipal d'una manera circumstancial, és a dir, volem tenir una ràdio pública perquè pugui parlar absolutament de tot. No és la ràdio ni del govern en qüestió, ni de l'Ajuntament en qüestió, és la ràdio que dona informació al poble, i per tant és del poble, de tot el que passa al poble, allò que li agrada al govern i allò que no li agrada. I si no els agrada, sempre ho he dit, igual em tiro pedra sobre la meva teulada, si no volen tenir una ràdio plural i una ràdio independent, que la tanquin.
Silenci.
Absolut.
Absolut. No, és així, però per desgràcia s'ho creuen molt pocs. No diré que ningú, segur que n'hi ha que s'ho creuen, però s'ho creuen molt pocs. Mai ho diran. Aquest discurs el faran tots, eh?
Clar.
Sabem que després no se'l creuen, no. Ni tan sols l'apliquen. Però és així. I de fet, i amb mitjans locals, ja no radiofònics, i ara sembla que parli del meu exdiari, no estic parlant dels meus diaris, només, sinó en general, mitjans locals, privats, acaben sent públics també, acaben sent municipals també, per una dependència de la publicitat, de les subscripcions, de mil històries, i acaben escrivint el dictat. I insisteixo que no parlo ara d'això, perquè he treballat en molts mitjans i és així,
i
ho conec. És una desgràcia, però és així. Jo vaig treballar-ne amb un que no va jugar això i va durar un any i mig o dos anys. És així.
Però la gràcia que sigui públic permet que sí que pugui ser així. Llavors
ho hauria de permetre.
Ho hauria de permetre. Nosaltres sempre els hi fem la mateixa reflexió a Ràdio Palau, a tots els governs que hi ha hagut, els hi fem la mateixa reflexió. Què et semblaria tu que la redacció de TV3, de Catalunya Ràdio, fos la redacció del govern de la Generalitat? Home, no, alguns et diuen ja ho és. Dic, bueno, pues, Televisió Espanyola, Ràdio Nacional, és igual. I llavors diuen, no, clar, així no. Doncs fem el mateix, perquè quan fem la nostra feina, la fem de la mateixa manera, com a mínim, nosaltres apliquem els mateixos procediments que aplicaria i que he aplicat en altres ràdios generalistes. Jo em crec aquella informació com si l'hagués de donar per qualsevol lloc, ha de ser vàlida, bona, amb qualitat, per donar-la a qualsevol lloc. Si no, no val la pena.
I aquí la clau és com s'escullen a les persones que dirigeixen aquests mitjans públics. És a dir, ara cada cop més s'intenta, no diré que es fa, s'intenta fer les coses ben fetes, amb un concurs de mèrits, tal, no sé què, però abans anaven amb el carnet a la boca els directors i responsables de comunicació de qualsevol mitjà, de qualsevol municipi.
Carnets i dits.
Exacte. Ara... gairebé també, però s'intenta fer d'una manera més dissimulada, perquè al final tots passen a cor de ple. Per tant, si és de cor de ple, saps que has de caure bé a determinats partits i veure si sumes o no sumes. això també t'acaba condicionant després el que fas i el que deixes de fer. I, ostres, és que si no, tal... No, tampoc tinc la solució, eh? És a dir, no és fàcil, eh? Com ho fem per aconseguir que realment aquell mitjà municipal sigui local, no municipal, sinó exacte, local. Però al final la temptació política de ficar-hi la grapa és massa gran.
Això passa sempre, eh? Passa sempre.
L'altra qüestió que us volia preguntar és en l'era de les noves tecnologies, ja no noves tecnologies, sinó tecnologies ja instaurades, Twitters, Facebooks, el paper de la ràdio ha quedat diluït, ha quedat marcat, s'ha reivindicat prou, ho estem fent bé, ho estem fent malament? Brugués, va.
Mira, jo em fixo en el vostre cas, no? Per exemple, jo penso que ho esteu fent bé, en el sentit de jo sóc fan de Twitter, o sigui, fan addicta enganxada a Twitter, i més quan passen coses. Quan fa molts anys vaig descobrir els hashtags, allò de dir, oh, tota la informació la tens allà condensada, vaig ser feliç. I a mi em passa molt això, em passa alguna cosa a la que sento quatre sirenes per la Ronda Ponent, me'n vaig a Twitter, no? Faig una cerca a Sabadell a veure què passa, això si no esteu vosaltres a l'antena, però sé, moltes vegades m'ha passat al cap de molt poc temps veure un tuit vostre. De potser no ho heu pogut dir en antena, perquè és evident, vull dir, al final les ràdios, deixem-ho en locals, hi ha uns horaris, hi ha uns equips, no puc pretendre a les 3 de la matinada que m'estigueu en antena. Però sí que és veritat que Twitter en aquest sentit, a les ràdios locals, us ajuda en aquest sentit, que pots una informació, tot i la immediatesa que et permet la ràdio, que és trucar al mòbil, connectar amb l'estudi i pots entrar en directe. Un tuit et permet molt de fer aquesta feina, sabent, a més, que no és un tuit anònim en el sentit d'una persona, sinó que jo estic convençuda, perquè a més, com que us conec, sé que abans de fer aquest tuit hi ha hagut una trucada i hi ha hagut una confirmació. Per tant, el que esteu posant a la xarxa va a missa, en el meu, no? a la meva manera de llegir-vos, no? I sé que quan toqui, o si la cosa és prou gran o el que sigui, hi haurà una connexió, i per tant, si necessito saber més d'aquesta informació, sé que la trobaré. Penso que Twitter ha ajudat en aquest sentit, i a més amb la confiança de saber que darrere hi ha un periodista que ha fet una comprovació, que moltes vegades la gent es pensa que Twitter va a missa. Tot Twitter va a missa. No. Tens aquesta seguretat.
Les xarxes han de ser aliats i t'han d'ajudar a complementar la base de la teva informació, siguis un diari, siguis una tele, siguis una ràdio. Precisament l'exemple que posaves, Núria, és exactament aquest.
No sempre la ràdio, però vull dir que tots els mitjans funcionen així.
Tu no pots estar en antena constantment, i potser hi haurà un programa en aquell moment, i fins que no valores que hi ha hagut una fuita d'amoníac que realment és gros, no talles l'emissió i vas en directe. Per tant, en aquells moments de dubte necessites algun element. Abans no es podia, t'havies d'esperar una hora al butlletí, ara no cal, ara informes al moment. Per tant, és un aliat i és un complement fantàstic. S'ha de fer servir bé, s'ha de comprovar, etc., i t'has de guanyar el prestigi perquè allò vagi a missa. I jo hi afegiria també la pàgina web i la notícia escrita. És a dir, els mitjans que són audiovisuals, sigui ràdio, sigui tele, clar, no tenen hemeroteca. I ara, en l'època en què tots, quan busquem informació, què va passar tal dia, no sé què, fas un Google, clar, si no hi haguessin les ràdios i les teles que tenen la versió en paper, vull dir, escrita, encara que sigui curtet, ostres, només et sortirien els mitjans o digitals o de paper. En canvi, i és molt important també la versió i escriure, llavors sí que és una complicació, que és una feina afegida, etc, etc, però és molt important estar en tots els mitjans, encara que el teu pes sigui la tele, la ràdio o un diari en paper que surt un dia a la setmana o dos, però has d'estar a Twitter constantment, has d'estar a Instagram, has d'estar a Facebook, i has de tenir una pàgina web escrita per les notícies.
I... Escolteu, veieu quin públic s'han sumat o no?
Sí.
Els diem hola. Hola.
Hola.
Hola.
Tenim els alumnes de segon, de l'Escola Torre Guitar, que ens acompanyen ara. La Raquel García, us té preparat un tou de coses? Prepareu-vos, perquè espero que hagueu esmorzat bé. Perquè de tot, no, Raquel? De tot, de tot, de tot. Jo ja veig animalons per aquí passejant, en fi. un tou, ja he avisat els oients que es preparin perquè la pròxima, les pròximes dues hores seran intenses. Una altra de les qüestions que s'ha debatut, i crec que abans, no sé si sembla que ho has dit tu, Albert, no? Les ràdios d'aquells mitjans en què sempre ens han dit que es morirà, no? Sí. S'havia de morir amb la tele, s'havia de morir amb internet, i anem resistint, no? Anem afegint coses, no? Ara moltes ràdios comencen a fer vídeos també i els poses al Twitter, a pensar pàgines web que t'acceptin vídeos, els tuits, etc, fins i tot els companys d'esport de la casa que et posen el vídeo del gol a vegades, no? Perquè ja estan allà pendents i et fan fins i tot el vídeo del gol perquè el puguis veure, no? És aquest pas ja com més endavant de tot en un mitjà, que també podem parlar-ne d'això, tot en un mitjà. Però creieu que la ràdio té futur?
Silenci, eh?
Sí, no sé si anar-me'n a casa.
No, perquè ho tinc claríssim, és a dir, sí, precisament perquè ha sobreviscut a tot això. Evidentment hi ha aquest punt, el que jo mateix que deia, que has d'estar tot arreu, has d'estar tots els mitjans, has del vídeo i tal, el que s'ha de fer és dotar, diríem, de prou mitjans i recursos per poder fer-ho això bé. Sabent que sempre vas migrat i que sempre aniràs just i sempre aniràs amb la llengua al coll. Però, doncs has de... Jo crec que no pots dir només faig ràdio i ja està, o només faig diari o només faig tele. Estem en una època en què això ja no és possible. Fins i tot jo que volia fer ràdio precisament per no fer tele, és a dir, per no sortir, perquè no se'm vegi la cara i tot això, perquè a mi... És que al final acabes fent vídeos, i vaig acabar amb un diari escrit i acabava fent vídeos explicant el que estava el diari escrit, és a dir, no pots evitar, i és el futur i va per aquí. Ens hem d'adaptar tots, però cada mitjà té la seva idiosincràsia i hi haurà moments en què voldràs veure la tele, perquè hi ha coses que la ràdio no et podrà donar, que és la flama d'Iquoxe, per l'exemple d'abans, sí. Espectacular, el moment de l'explosió. Hi haurà moments que voldràs Twitter, perquè voldràs el troll o el meme de torn, hi haurà vegades que vols la ràdio perquè vols estar cuinant mentre estàs fent una altra cosa. Tot és complementari.
I però és que jo crec que abans parlàvem de l'evolució del mitjà, nosaltres també hem evolucionat molt. És a dir, aquesta combinació de maneres d'informar-nos i de comunicar-nos, som capaços de fer-la, fem 20 de diferents en 5 minuts. És a dir, en un moment determinat pots estar mirant el tuit, però el llegeixes, veus un vídeo, dius, ostres, posa un moment la tele a veure si ho estan... i tens la ràdio posada. Això ho fem constantment. Abans la Cira també ho apuntava, de dir, el bombardeig informatiu que vivim és absolutament brutal. Per tant, això hi ha arribat un punt que ja ho hem assumit tan ràpid, no? Que és això. Òbviament, una ràdio no pot ser només una ràdio, ni un diari només un diari, ni una tele només una tele. És tot són tot. Com es fa aquest canvi i com cadascú manté també el seu ADN, per entendre'ns, però incorporant tot això que al fons som els primers que ho demanem, perquè els primers que volem veure la imatge de la flama som nosaltres, i a veure què diu la gent, i a veure quins cotilleus hi ha mirant el Twitter som nosaltres, hem de veure com tot això, no? Aquest engranatge que a més cada cop n'hi ha més, cada cop tenim noves tecnologies i coses que potser ara no podem ni imaginar, segur, que les anirem incorporant. Per tant, s'ha de veure com tot lliga, no?
Ja,
digues.
Jo poso un exemple de com això es pot fer bé, diríem, voler fer tot alhora i es pot fer no tan bé. Jo escolto molt un programa de la cadena SER que es diu La Vida Moderna. Val? I és un programa, en teoria, de ràdio, que s'emet a les 4 de la matinada. D'audiència, EGM té 50.000 oients, res, misèria. Per la SER això és res, seria per tancar. Però ho grava a YouTube, i té més de 300.000 visualitzacions a YouTube. Ha arribat al punt que si tu... Jo ho escolto un podcast, evidentment no ho escolto en directe, però tampoc m'ho miro per YouTube, perquè m'agrada escoltar mentre faig una altra cosa. Que no entenc, perquè és un... en el fons acaba sent un programa de televisió,
yeah,
perquè ho graven per YouTube. En teoria només era allò, la típica càmera fixa, mentre estem així amb els cascos posats, etc, i veus com fas ganyotes. No, no, cada cop fan més coses que no expliquen, a vegades quan se'n recorden diuen, ai, per cert, tal que s'ha aixecat i ara fa no sé què, però si no, moltes vegades se n'obliden perquè ja no ho fan per la ràdio. I aquest també és un petit problema, barrejar, una cosa és fer vídeos i l'altra és gravar la ràdio en directe.
Bueno, no? És el que deies de mantenir la idiosincràsia, no? De cada
correcte
mitjà, no és tan fàcil com, segurament, vaja, segur, que si hi hagués el Dia Mundial de la Tele, ens dirien, no és tan fàcil com posar una càmera fixa i que us veiem fent coses, perquè no, perquè fer tele vol dir moltes altres coses, vol dir preparar uns recursos, vol dir moltes altres coses, i fer ràdio vol dir altres coses, pensar en l'oient i explicar-li les coses a l'oient i no donar-les per fetes, no? Escrius d'una determinada manera, sabent que tens un oient que, el que dèiem, està fent 40 coses a l'hora i per tant tu no ets la seva prioritat número 1, és a dir, has de fer servir unes determinades paraules, unes determinades estructures, i tot això sembla que no, però tot això ho tenim al cap, no?
Jo sempre m'imagino, quan escric, que si la meva iaia ho entendria, la meva pregunta és, la meva iaia això ho entendrà? I moltes vegades li diu, això la teva iaia no ho entén, i quan ho refaig, no? I penso sempre que hi ha algú que m'està escoltant que és invident, que no hi veu.
Bon exercici aquest.
Perquè així puc explicar-li fent d'ulls sense utilitzar el recurs de la mirada tota l'estona i intentar utilitzar paraules que no impliquin allò que estàs veient, és a dir, els qualificatius de colors i això els faig, però intento també fer-ho d'una altra manera, buscar altres recursos perquè aquella persona que no hi veu a la vida en general pugui també entendre allò que li estic explicant. Jo sempre intento, el meu exercici a l'hora d'escriure és aquest.
I creieu que les noves generacions, com els nens que tenim avui aquí, la ràdio la incorporen en el seu dia a dia? Perquè les noves generacions és que han passat de la tele ja directament. És a dir, van al YouTube. No sé si us puc fer una pregunta ràpida a veure què em contesteu. Escolteu la ràdio?
Sí.
Ah, sí? No sé si perquè us ho pregunto jo, eh?
T'acaben de desmuntar la...
No, ja està, no, em quedo més tranquil·la.
No, però a veure, a nosaltres per què ens agrada la ràdio? Segurament perquè els nostres pares l'escoltaven a casa,
sí,
o el posaven al cotxe, sí, etc. Jo estic tot el dia amb la ràdio, els meus fills se n'enfoten, però estic tot el dia amb la ràdio i l'escolten. Potser s'enganxaran o no, no ho sé.
Calarà, calarà.
Però és així. Vull dir que va per generacions, evidentment, pot ser que no passi, pot ser que se n'afartin, diguin allò tan pesat el papa tot el dia amb la ràdio i al contrari, no?
L'únic que l'entenen d'una manera diferent, ara t'explicaré una anècdota de la meva companya de feina, de la Mireia, que la seva filla estaven escoltant la ràdio, no? Estaven escoltant una cançó que els estava agradant i de cop ella va dir, ai, ja no m'agrada, passa-la. No podem, és la ràdio, o sigui, no la poso jo aquesta cançó.
A fer així a l'aire, no?
Clar,
sí. Amb el dit.
Passar pàgina amb el dit, no?
Són aquesta generació, no? I no poden entendre, explica'ls-hi, no? La playlist no la poso jo.
Bé, perquè jo també em pregunto moltes vegades, la ràdio sobreviurà? Jo crec que sí, però l'FM sobreviurà? L'AM sobreviurà? L'antena sobreviurà? O ho farem tot a través d'internet?
Aquesta és l'altra.
Jo això
o tot amb el podcast, no? Perquè és aquest, nosaltres dediquem, i ara no tinc la Raquel per aquí, però tant ella com jo us confirmarem que dediquem moltes hores també a com compartim allò que estem explicant, no? Com ho expliquem als oients després, perquè allò que deia la Núria, ara no m'ho puc escoltar, però després, o jo moltes vegades, i l'Albert i la Núria que comparteixen amb mi tertúlia, dic, l'entrevista que vam fer ahir, que per cert podeu recuperar, perquè a vegades és veritat, tens aquesta part com de baroteca, no? De quan estàs fent tertúlia i els dius als tertulians allò que va passar ahir, que tu ho tens molt clar, però saps que potser aquell oient aquell dia no t'estava escoltant, doncs el remets a tot això, no? Clar, el camí del podcast també ens dona una altra vida, realment, i una vida com de més que perdura, no? al llarg del temps.
Els podcasts et permet la ràdio La Carta, del programa sencer, o fins i tot de Píndoles, que això també funciona molt bé, però també de programes que no s'emeten, que només fas en podcast.
Només
fas en podcast. I que poden ser molt específics, molt temàtics, molt per un nínxol molt concret de persones que li interessen allò, i fugim de la ràdio generalista. Yes.
I t'ha permès no dependre, perquè abans tu només podies fer un programa en una ràdio.
Correcte.
Ara t'ha permès, tu tens una pàgina web i tu ets una emissora.
Però gratis, un bon micròfon.
Però gratis, moltes
sí,
vegades.
Sí, sí, sí. Però vull dir que els conceptes, ja no entrem en aquest tema, Sira, però vull dir que sí que és veritat que abans tu només podies fer un programa en una ràdio.
Sí.
El podcast ha obert un ventall impressionant, és un món nou.
Pues això, Mireia, que et deia abans, en eso estamos.
En un podcast?
Correcte.
Em donaràs l'exclusiva?
Vinga, va.
Va, quedem així.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.